Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 28 de març del 2020. I seguim confinats i pendents de com evoluciona tota aquesta crisi del coronavirus. Aquesta setmana s'ha batut el rècord de contagis i morts, però també el nombre més elevat de persones que s'han curat i han estat donades d'alta, tant a Catalunya com a Espanya. Que la situació és molt greu és evident. Veurem com ens en sortim un cop tot això hagi passat. També llavors serà el moment de treure les conclusions necessàries sobre si aquesta crisi sanitària s'ha gestionat bé o no tan bé. Les diferències entre els governs català i espanyol sobre si cal el confinament total de la Conca d'Òdena o de Catalunya en són un exemple molt clar. No sóc capaç d'entendre com el govern espanyol no decideix confinar totalment zones com Madrid, on el volum de casos és molt important, i com han fet també països com Itàlia amb la Llombardia o Àustria amb el Tirol. Si a més hi afegim el desastre de la compra de tests ràpids defectuosos, què voleu que us digui? La gestió del govern molta confiança no genera. Però com deia, tot això ja ho valorarem quan s'acabi aquesta dichosa crisi que ens tindrà tancats a casa almenys fins a l'11 d'abril. Avui, en l'informatiu, ens hem volgut fixar en els efectes de la crisi del Covid-19 està causant en el sector vitivinícola de la comarca. N'hem parlat amb els presidents de l'SDO Montsant i d'OCU Priorat, Pilar Just i Salustià Álvarez. Així mateix, també us explicarem la crida que fa Unió de Pagesos per a que estudiants i persones a l'atur s'apuntin per treballar en la nova campanya agrària i repassarem les dades d'un informe de PIMEC en el que s'analitza l'efecte del coronavirus en les petites i mitjanes empreses i els autònoms de la demarcació de Tarragona. Així mateix, també parlarem de que l'Ajuntament de Falset s'ha adherit al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus i que el SIAT Priorat ha habilitat un nou telèfon per a aquelles dones que aquests dies es trobin en una situació d'angoixa o necessitin parlar amb algú. Finalment, ens farem ressò de diverses iniciatives ciutadanes per passar el confinament o per col·laborar i fer alguna cosa per fer front al coronavirus. Així doncs, parlarem de la segona cançó Vermut, que tindrà lloc d'aquí una estona, i de la confecció de mascaretes casolanes. Hem entrevistat la coordinadora comarcal, la Núria Borràs. Acabarem amb la predicció meteorològica de l'Enric Massí. Comencem! El sector vitivinícola de la comarca del Priorat es mostra preocupat davant els efectes que està causant la crisi del Covid-19. Una de les principals conseqüències del coronavirus ha estat la caiguda de les vendes deguda al tancament de tots els establiments de restauració i d'aquells que es dediquen a la venda de vi. Ho explicava la presidenta de l'ADO Montsant, Pilar Just, en declaracions a Ràdio Falset.
Complicat perquè hi ha llocs de treball, perquè no som un sector en el qual es pugui, les empreses puguin convidar els treballadors, bueno, fer uns ERTOs d'aquests i coses d'aquestes, i amb la paralització que això suposa amb el tema de ventes, perquè tot està tancat, restaurants, botigues de vi, bueno, o almenys el que és el negoci no circula, les ampolles no circulen com circulaven abans del coronavirus.
En el mateix sentit s'expressava el president de la DEOCU Priorat, Salustià Álvarez, que ressaltava que, degut a les característiques de la majoria de cellers del territori, aquesta crisi encara es veu més agreujada.
A la comarca, bàsicament, té dos tipus d'afectacions. Sobretot, els que estan tenint una repercussió més dolenta són els petits cellers familiars, en els quals la seva distribució, bàsicament, està centrada en la restauració i en la venda directa, i per tant el fet del confinament ens ha agafat molt, molt, molt de ple, és a dir, estem patint unes conseqüències molt importants per aquesta falta de canals de distribució. Per una altra banda, totes aquelles empreses que sí que tenen punt de venda a lo que sigui a les grans superfícies, doncs aquests encara tenen tot un marge de recorregut. Tot i amb això, en general, l'afectació és una afectació prou important com perquè estiguem preocupats.
Pel que fa a les feines al camp, la presidenta de l'ADO Montsant afirmava que la crisi ha agafat en un moment en què la vinya encara està brotant, però que si s'allarga massa no saben com s'ho faran.
Hi ha l'avantatge que estem en una època que ara comença a brotar tot. És a dir, que encara podem estar un meset sense treballar, bueno, sense treballar o fent treballs de manteniment a la vinya. Però quan això comenci a explosionar, doncs clar, són èpoques de molta feina i de molta gent treballant al camp. Que els grups de gent que anaven a treballar tots junts, no sé pas com ens ho farem.
En aquesta direcció, tant la presidenta de l'ADEO Montsant com el de l'ADEO Priorat criticaven algunes de les restriccions que estableix l'estat d'alarma, com ara que les persones que no tenen una dedicació exclusiva a la pagesia no puguin anar a treballar als camps.
Són aquestes coses que de vegades les normatives es fan d'una manera molt genèrica, pensant-se que la nostra activitat productiva és pagesos 100% i de vegades per poder mantenir la teva viabilitat econòmica com a família has dedicat a 40 coses diferents i una de les tals és la pagesia, no? A banda d'una altra feina. I llavors que això no ho preveguin, no ho tinguin clar des de les pròpies autoritats, no?
Crec que amb tot aquest estadi de confinament, el fet de viure en una zona rural, el fet de tindre un tros particular, el fet de poder sortir, agafar el cotxe del teu propi edat i un altre tros, això no implica cap tipus de risc, al contrari, és salut mental, tot això. Que ho facis com a professional del camp és una cosa, que ho facis com a punt d'esbarjo perquè t'hi trobes en la situació més d'una altra. Evidentment que tots els professionals, els que ens guanyem la vida i tenim un camp, no ens poden impedir la possibilitat de que anem a vetllar pel nostre negoci quan, a més a més, no implica cap tipus de risc. Per tant, això seria dintre de la normalitat. Clar, em sap greu que aquestes pràctiques per part dels Mossos no és que no les tinguin ben enteses, és que se'n pugui fer un mal ús. I, per tant, entenc també una mica aquesta postura de dir anem a vetllar que hi hagi qui no sigui un professional del camp. Això no ho pugui fer. Però també s'ha de vetllar per aquesta salut mental que deies de la possibilitat. Doncs que tenim aquest possible privilegi, doncs ho podem fer, servir com un dret.
La crisi sanitària del Covid-19 també ha provocat una paralització de moltes de les activitats organitzades per les pròpies denominacions d'origen, com ara missions comercials o la presència a fires. A més, també ha complicat el funcionament habitual d'aquestes organitzacions. En aquest sentit, Pilar Just explicava que l'ADEO Montsant ha hagut d'ajornar diverses missions comercials i paralitzar algunes de les accions de l'ADEO.
Teníem ara una visió inversa amb respecte als Estats Units, que l'hem posposat o cansada, bueno, posposat. Després teníem una altra missió a país d'origen a Suïssa, que també s'ha posposat, a veure com hem de treballar. I bé, també estem amb aquest impàs en tot el tema de la confusió sexual del programa LIFE està en funcionament perquè els pagesos estan posant els difusors i els confusors penjats pels CEPs. Això ho estan fent perquè s'ha de fer ara, però bueno, d'altres coses estan paralitzades en el propi funcionament de l'ADO, no fem qualificacions, no podem posar allí 5-6 persones que estan dins.
L'ADO Priorat s'ha vist afectada de la mateixa manera.
Un altre dels projectes que teníem la DIOCU era un tema comunicatiu, però aquest implicava mobilitat de gent. I, per tant, mentre la gent no es pugui moure, tampoc cal que fem un enfoc, perquè ara la gent està preocupada per altres temes. Per tant, jo diria que la DIOCU Priorat ja s'havia fet un espai, ja té un nom que és a la ment de les grans consumidors de vi, i per tant la DIOCU Priorat el que té que fer ara és vetllar perquè la incidència interna del coronavirus al CES tingui un impacte el menys possible i al CES puguin fer una gestió de normalitat dintre de l'excepcionalitat.
Finalment, la cancel·lació d'esdeveniments com la Fira del Vi de Falset o ProWine, la més important pel que fa al món del vi a nivell europeu, ha afectat també a tot el negoci de distribució i exportació que genera el sector vitivinícola Priorati.
En aquesta fira els cellers aprofitàvem per fer, com hi venia gent de tot el món, aprofitàvem per tenir reunions amb els importadors que ja tenien, trobar nous importadors, clar, tot això, aquesta tasca paralitzada completament i tot el que no es fa. Això suposa per molts cellers i per molta, bueno, pel sector, suposa una paralització perquè és una roda. Tu has d'anar fent contactes nous perquè en perds dels que ja tenies per poder continuar girant la roda.
Aquest contacte directe per nosaltres és vital. aquest tipus de fires són altament interessants perquè és la que et facilita contactar, donar-te a conèixer i que et coneguin. No fer-les fa que hi hagi una opacació de tot aquest treball, fa que no, ens, que no puguem facilitar aquest contacte. Per tant, és lamentable per nosaltres que aquest tipus d'esdeveniments no es puguin realitzar.
Sobre quin és el futur del sector després de la crisi, tots dos presidents apunten que venen mesos de molt treball en els que caldrà posar-se les piles. Els presidents afirmaven que en moments difícils com aquests és quan hem d'ajudar-nos entre tots. Unió de Pagesos fa una crida per ampliar a altres col·lectius com estudiants o persones que s'hagin quedat a l'atur com a conseqüència de la crisi pel Covid-19 la possibilitat de treballar en la propera campanya agrària. L'objectiu d'aquesta iniciativa és poder cobrir les necessitats de la pagesia i el sector en el seu conjunt amb persones properes al territori, fet que minimitzaria els desplaçaments i respectant així les mesures sanitàries dictades per les autoritats corresponents. Això ajudaria a fer efectives les mesures decretades per controlar l'expansió del Covid-19. Així, Unió de Pagesos ha traslladat al Departament d'Agricultura que faci extensiva aquesta petició als estudiants de les escoles agràries que en aquests moments es troben sense activitat lectiva presencial i que també la traslladi als centres de secundària, de formació professional i universitats de les zones rurals amb més demanda de mà d'obra. Igualment, el sindicat treballa permanentment amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per tal que persones properes als territoris amb més demanda de mà d'obra i que hagin vist afectada temporalment la seva situació laboral puguin també treballar en la campanya agrària. Unió de Pagesos considera que cal traslladar la necessitat de posar en relleu la importància de que la pagesia i el sector puguin desenvolupar la seva activitat per garantir l'abastiment alimentari a la societat. Per això també es necessita en aquests moments la solidaritat de la societat amb la pagesia que produeix aquests aliments. Prop d'un 84% de les micro, petites i mitjanes empreses i del col·lectiu d'autònoms de la província de Tarragona està patint algun tipus d'afectació derivada de l'epidèmia del coronavirus. Segons les dades d'un informe publicat per Pimec aquesta setmana, un 91,23% de les pimes i els autònoms de Tarragona està registrant contracció en les vendes o anul·lació de reserves. Aquesta afectació, en un 81,29% dels casos, és de més d'un 20%. Així, un 62% de les pimes i els autònoms està patint un escanyament en l'aprovisionament de materials i components, sobretot dels interiors, i un 40,9% manifesta tenir perill de ruptura d'estocs. Un 76% també apunta que està experimentant tensions de tresoreria. Aquesta situació ha fet que les pimes i els autònoms hagin hagut de prendre mesures. Segons l'informe, han augmentat un 33,92% les baixes laborals. Un 46,8% de les empreses afirma haver modificat els torns de treball o de vacances i un 49,1% ha implementat mesures com el teletreball. Finalment, explicar que un 61,4% de les pimes i els autònoms de la demarcació afirmen que han hagut de tancar algun establiment i un 57,31% ha realitzat o té previst realitzar un expedient de regulació temporal d'ocupació, més conegut com a ERTO. El 82,5% de les pimes i els autònoms valora la situació econòmica general com a molt dolenta o dolenta. L'Ajuntament de Falset s'ha adherit al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus, impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19. El manifest afirma que Catalunya està vivint una situació excepcional i que cal estar a l'alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, el manifest insta la ciutadania a complir amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estan dictant per a la prevenció i erradicació del Covid-19. El manifest també demana a les administracions supramunicipals que les mesures que s'estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l'adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris pugui desenvolupar la seva tasca amb garanties. En l'àmbit econòmic, el manifest també apunta que cal legislar per crear les condicions idònies per a que els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. En aquest sentit, subratlla que des de les administracions competents cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del teixit empresarial. A banda d'això, en el manifest també es vol agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a garantir que es dona una resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d'emergència que de manera exemplar treballen dia i nit incansablement per revertir aquesta situació. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Priorat, el SIAT, ha habilitat, mentre duri el confinament, un telèfon mòbil dirigit a totes aquelles dones de la comarca que es puguin trobar en un estat d'angoixa o amb la necessitat de parlar amb algú. El telèfon habilitat és el 663-935-822. Així mateix, el SIAT continua oferint tots els serveis habituals d'atenció a les dones. Fanny Frigola és la tècnica del SIAT.
El SIAT segueix funcionant amb tota la seva eix de treball normal. És a dir, el SIAT, pel que fa a l'atenció psicològica i a l'atenció jurídica, el SIAT continua ofertant aquest servei, això sí, via telefònica, per poder atendre. I llavors el SIAT està donant suport a serveis socials i treballant des del SIAT, com sempre, atenguent a les dones i en contacte constant amb el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra. A banda d'això, també des del teletreball a casa estem fent seguiment d'usuàries, de persones doncs, que tenim una certa connexió, ja que són d'associacions de dones vàries, d'associacions de joves de tota la comarca, per tal de poder normalitzar dintre la situació una mica doncs, treballs que teníem pendents.
Així mateix, Frigola també recordava el telèfon d'atenció a la violència masclista, el 900-900-120, les trucades al qual s'han disparat des de que es va decretar el confinament.
Les tècniques dels SIATs, que tenim una xarxa de comunicació i que estem molt al tanto de totes les notícies que ens proporciona el mateix Institut Català de les Dones, dels nous serveis i tot el que va passant, i bueno, l'actualitat en definitiva, han remarcat que les dades d'aquest telèfon del 900-900-120, si per exemple fins ara eren 5, ara són 9. O sigui, s'han quasi bé duplicat. Llavors, clar, si són aquests dies, doncs la situació, la casuística es fa pensar i deduir que evidentment és per aquesta situació.
Tots sabem que a Falset ningú perdona l'anar a fer el vermut, i tampoc en època de confinament. Així doncs, els falsetans i les falsetanes van respondre a la crida de l'Associació Sociocultural La Caranyena, que els animava a sortir a fer el vermut als balcons el passat dissabte. Tot amenitzat per l'Amparito Roca, interpretat per músics de la banda o dels Grallers, i que també sonava per la megafonia municipal. La portaveu de l'associació La Carinyena, Georgina Anguera, explicava en declaracions a Ràdio Falset que els va sorprendre molt la gran repercussió que va tenir la iniciativa.
Llavors una nombre de missatges els dies previs, no? Que guai, no sé què, allò, la gent com a molt il·lusionada. Clar, aquest dia, com també deies al principi, d'il·lusions en redentoques, els feedbacks són sempre molt negatius i les notícies també. Llavors la gent s'hi va agafar molta il·lusió. Durant el vermut, el mateix, perquè realment deia, mai mare, a veure si ningú no sortirà a tocar amb el seu instrument, perquè tampoc no sabíem res. Durant el vermut, la resposta va ser boníssima per tot el poble, i després el vermut igual, ¿vale? Perquè vam rebre molts vídeos de la gent que ens van anar enviant, visquen vídeos com fotos, i després missatges que ens animaven a que ho tornéssim a fer.
Vist l'èxit, la cançó Vermut als balcons es torna a repetir avui dissabte. Com a novetat, però, durant la setmana s'ha obert una votació a través de Facebook per escollir la cançó que sonarà. Així doncs, la cançó que avui sonarà i ha estat escollida per tots els falsetans i falsetanes serà aquesta.
Y ahora ya sé qué me pasa, vuelvo a veranear. Huele aire en la montaña y a cerveza, huele el mar. Ventanillas muy bajadas, imposible no gritar. Y el sonido de este viento no me puede para pa 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 para pa para pa para pa para pa 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 para pa 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 para pa para pa para pa para pa pa para pa para pa.
L'Associació Sociocultural La Carenyena també ha plantejat altres activitats. Per exemple, i en col·laboració amb aquesta casa, fem una crida a que tothom qui ho vulgui, grans i petits, es gravi explicant un conte. Els emetrem per telefalset. L'únic requisit és gravar el vídeo en format horitzontal. Què, us hi animeu? Immersos com estem en la crisi del coronavirus, moltíssimes persones s'han presentat voluntàries per ajudar en tot allò que sigui necessari. I una d'aquestes iniciatives, davant la falta de material, ha estat la fabricació a casa de mascaretes. Per parlar-ne, avui hem convidat, a través d'una videotrucada, òbviament, a la Núria Borràs, que és la coordinadora de la fabricació de mascaretes a la nostra comarca. Bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia a tots.
Primer que res, explica'ns una mica d'on surt aquesta iniciativa.
Aquí a Falset vam detectar que s'havien anat com organitzant petits grups i jo a través de les xarxes vaig veure que hi havia una iniciativa que estava prou bé, que era d'un noi de la Torre de l'Espanyol i un altre de Corbera d'Ebre, que s'havien organitzat per cosir mascaretes, no? I ho havien començat a la Ribera d'Ebre, de la Ribera d'Ebre els havia funcionat i havien anat creant com grups per diferents comarques. I jo em vaig apuntar al Priorat i els vaig demanar informació i vaig veure que era un grup que estava molt bé i que tenien ja una mica ja de més d'experiència. Les vaig proposar de penjar un altre a les xarxes, també a l'Ajuntament, perquè tothom qui volgués afegir ho fes a través d'aquest grup i mirar una miqueta d'anar tots a una. Llavors me van demanar aquesta mateixa gent si jo volia fer de coordinadora al Priorat. I bueno, la meva feina simplement és això, és passar la informació que d'un grup general que hi ha, passar al grup de Priorat. Vam començar que eren poquetes, al grup de Priorat, el que passa que llavors va anar creixent i el que hem fet és agrupar-ho per pobles. I hem intentat que cada poble on hi hagi uns quants membres se faci el seu propi grup. Val, és més fàcil gestionar.
A nivell de comarca, quants voluntaris tenim ara actualment?
Ara és difícil de calcular els números perquè érem sobre unes 30 i pico persones, però clar, al fer els grups individuals per pobles, llavors representa que cada poble s'ha anat com gestionant. Llavors jo tinc dades d'algun poble, però no de tots, i ara ha anat creixent. El que passa que és això, que ara al grup de Priorat només hi ha una representant de cada poble. Per exemple, ara tenim, doncs, hi ha grups creats a Pradell, a Cornudella, a Poboleda, Marçà, Falset, Guiamets. Capçanes ja no hi ha grup, però estan també dins el grup general de Priorat, Cabassers, i al Molà també hi ha algú que ha mostrat interès i també els tinc directament. I de Porrera també he estat en contacte amb l'alcalde i també han mostrat interès per poder col·laborar-hi.
I em deies que tens dades d'algun poble de volum de persones. Bueno, suposo que les de Falset les tens segur.
Sí, a Falset devem ser ja sobre unes 15 persones o així. I, bueno, és una mica també el boca a orella, cada dia va creixent perquè va començar que és, bueno, se va fer difusió, però potser molta gent no se n'havia assabentat, però llavors amb el boca a orella han anat funcionant molt bé i cada dia som més. El que passa que, bueno, també dius, tenim la capacitat que tenim de gestionar i tampoc el que no podem és que se'ns en vagi massa, llavors anem fent amb les que som. Sí. Però, bueno, si algú té interès, estem obertes a agafar més gent i tant.
Val, i com funciona tot això? Com han de ser aquestes mascaretes? Com funciona en general?
Això, a veure, va començar que, clar, aquí hi havia una miqueta de polèmica, que si eren homologades, si no eren homologades, si es podrien fer servir. A veure, no són aptes per personal sanitari, o sigui, no són unes mascaretes homologades per fer servir amb gent que tingui contacte directe amb els malalts. Però sí que ens han demanat, tenim demandes concretes de residències d'avis, gent que tracta amb col·lectius grans, que és una mesura més de precaució. Com que les mascaretes van escasses i les que són homologades s'han de destinar als centres sanitaris i amb gent que realment les necessiti per fer ús mèdic, la resta de la població queda una mica desprotegida. I llavors van dir, doncs, és millor això que no portar res. El que sí que han de dir unes característiques, que és que siguin amb de doble capa, això ens ho han demanat, amb cotó 100%, que es pugui rentar 60 graus per si s'han de, bueno, per quan se renten. I després el que fem també és que les deixem obertes, o sigui, són de dos capes i entremig s'hi poden ficar un filtre extra. I això també, doncs, facilita que la gent, doncs, se les pugui adaptar una miqueta segons les necessitats. Bueno, vam començar que el material, esperàvem que ens en poguessin arribar, ens pogués arribar material homologat, no ha sigut el cas. La gent va fent amb el material que té per casa. En el cas de Falset, concretament, hi ha hagut una empresa de Rubí que ens ha fet arribar material. Pensàvem que seria homologat, però no és homologat. Llavors, per tant, la gent que té material a casa pot anar fent. Mentre sigui això, que es pugui rentar 60 graus, és la consigna.
Val, me dius que no és material homologat, però vull dir, es poden fer servir, doncs, com...
Sí, el que passa és que la gent no es pot confiar que és una protecció com portaries una altra mascareta.
És una prevenció, sí. Però, és a dir, òbviament, com me deies, no es poden fer servir en centres mèdics, per exemple.
No. I ni amb gent que tingui en contacte directe amb malalts. O sigui, això és una mesura més de precaució i és un complement. Però no, en cap cas és que la gent se confiï que porta una mascareta d'aquestes casolana i amb això queda cobert. No, és diferent. És això. És una mesura més de precaució.
Val. I un cop la gent té fetes les mascaretes, com se recullen, com se distribueixen, on van a parar?
Encara no ho tenim acabat de coordinar del tot, però primer vam, amb aquests nois de Mora i de la Torre Espanyola i de Corbera, havíem dit de fer una xarxa, de recollir les... Però clar, tal com estava posant-se tot, cada vegada és més difícil. I el que sí que se'ns ha dit, per exemple, si hi ha demandes locals, jo em vaig ficar en contacte amb la residència d'avis d'aquí Falset i em va dir que sí, que endavant, que ens hi féssim arribar. Quan en tinguem unes quantes de cosides farem la recollida a través dels municipals aquí a Falset i llavors els hi faríem arribar a la residència d'avis. Als altres pobles és una mica tot molt casolà. Per exemple, si ha de vindre algú a Falset per fer algun tràmit, quedem, me les entregarà i llavors farem entre tots un únic paquet que és el que enviarem a la residència, de les que tinguem recollides de Falset i les dels altres pobles.
Val. I creus que aquestes iniciatives serveixen també per la gent que està a casa, per passar millor aquests dies de confinament?
Sí, crec que serveix, perquè dius, bueno, mira, dius, és una distracció a part, és fer algo que et sentis una miqueta útil, perquè, bueno, són uns moments delicats per tots, són dies durs, que els han d'anar passant, i mira, pots fer per fer o pots fer algo que dius, hosti, això acabat, doncs, se'n podrà fer un ús i fer alguna cosa útil per la societat, no? I, bueno, dius, és una manera. I després també és una manera de tenir retalls i retalls de roba que no acabarem mai de la vida. Doncs també és una manera de treure un ús pràctic i solidari amb aquest material que moltes tenim a casa.
Val, a tot això també hem de tindre en compte, però, que no ens hem de confiar. És a dir,
portar,
tenir una mascareta o portar una mascareta no implica que no haguem de seguir tota la resta de normes.
Sí, això per descomptat, que és el que deia abans. O sigui, són les mascaretes que són una fase més de protecció. O sigui, és com me la poso i ja no només per no contagiar-me jo, sinó per no propagar el virus en cas de que el tinguéssim cap a les altres persones. No? És això, és recíproc. O sigui, que no encomanar-me i no encomanar. Però és això, és simplement un complement més i ja s'ha de seguir totes les mesures que ens estan donant per activa i per passiva des de les diferents xarxes o des del CAP i des de tot arreu. Ens arriben els missatges d'higiene, distància i seguretat i això. I si les mascaretes les podem portar, doncs tot això que tenim de més a més.
I quedar-nos a casa...
També, sobretot sortir per l'estrictament imprescindible. Que aprofito per dir que avui hi ha una campanya de donació de sang al pavelló que ha complert totes les expectatives sobradament i ja no queden places per reservar. O sigui, estan cobert totes les hores perquè hi ha hores concertades. I des d'aquí volia agrair a tothom que ha volgut col·laborar i des del Banc de Sang m'han dit que vindran aviat perquè clar, s'ha quedat molta gent amb les ganes de poder anar a donar sang. I això, ostres, en un moment com aquest, diu molt de nosaltres també.
Molt bé, doncs mos n'alegrem i moltes gràcies, Núria, a tu i també a totes aquestes persones que col·laboren de manera desinteressada, ja sigui en la producció de mascaretes, però també, com mos acabes de dir, en la donació de sang. Moltes gràcies.
Sí, tot és voluntariat. Vinga, gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu, gràcies.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps. La setmana que acabem s'ha quedat cridat per la seva variabilitat i també per una baixada de les temperatures. Ens ha portat pluges esporàdiques, també una mica de neu als punts alts de les nostres muntanyes i una situació doncs, que més aviat hem reculat respecte al que teníem dies, setmanes enrere, doncs, que ens feia gairebé calor. Aquesta setmana ha estat bastant fresca i el que es presenta per aquest cap de setmana és una situació més estable però amb abundants núvols, tindrem, no tindrem massa sol i pràcticament sense incidències en quant a precipitacions, però com dèiem, amb núvols abundants, sobretot a les hores centrals del dia. Una situació que es prolongarà el dilluns amb una baixada de les temperatures i una situació, doncs, com veiem, que resta a veure ja en la temporada avançada que tenim en la primavera. En definitiva, temps encara canviant el dissabte, però amb núvols, sense precipitacions, i el diumenge més estable, amb baixada de les temperatures. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1520, on el decurta una tempesta, un llamp cau a la catedral de València, malmetent el capitel i també el rellotge que hi havia a la catedral, que era l'únic que hi havia en tota la ciutat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Molts ànims, una abraçada i que vagi molt bé.